Pop-up a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Un èxit de l'any 2017 del grup nord-americà Imagine Dragons. La lletra de la cançó parla sobre com superar tots els reptes i assolir els somnis, per inabastables que semblin. Això es diu Thunder, d'Imagine Dragons 2017. Si sou usuaris de Telegram les últimes setmanes i sobretot els últims dies, segur que heu rebut notificacions avisant-vos que diversos contactes de la vostra agenda s'han unit a aquesta aplicació. És que sembla que Telegram és l'aplicació preferida pels moviments socials, però per què? Tot i que nosaltres ja hem parlat de Telegram en més d'una ocasió, avui ho tornarem a fer per respondre a aquesta pregunta i per tots aquells que encara no hi esteu del tot familiaritzats. Lola Martínez Sala, hola!
Hola, Mariola!
Lola Martínez Sala és politòloga i assessora en comunicació. A Twitter és @LolaMSala.
Estic malalta de xarxes jo, perquè abans ja t'he dit Lola Sala directament, perquè
no
penso
res
en el teu nick, que és LolaMSala, sí. I llavors això. Escolta, per què Lola Telegram és l'aplicació preferida pels moviments socials?
Bé, crec que va començar-ho a ser per un tema de privacitat i també per un tema de prestacions. És veritat que WhatsApp s'està posant molt al dia i està incorporant moltes de les funcions que no tenia i que Telegram sí que tenia, però continuem tenint algunes opcions de privacitat que Telegram, que WhatsApp no té, i això ens hauria de dir un expert en seguretat, ja no sé a quin nivell d'equiparació està, però sí que ens dona la sensació que sí.
Ho tornarem a actualitzar, perquè de fet ara ens estàvem mirant una mica l'arxiu del programa i fa un parell d'anys ja vam fer aquesta comparativa, no? Quan, per exemple, WhatsApp no estaven encriptats els missatges.
Correcte.
Era com més desigual, però ara ja sembla que s'ha igualat, però bueno, de totes maneres contactarem amb el CiberCat perquè ens diguin exactament ara, 2019, què passa amb la seguretat d'aquestes missatgeries. Però amb tu volíem parlar més de la, diríem, de la cosa pràctica, de la usabilitat. Diríem que l'últim gran boom de Telegram va ser les vagues feministes del 8M?
Podria ser. Bé, avui llegia, buscava dades d'usuaris de Telegram, que, si voleu que us les digui, al març estaven a més de 200 milions d'usuaris, i llegia que precisament quan més creix Telegram és quan Facebook i WhatsApp cauen. Ah. És a dir, només en un dia que va caure, l'últim cop al març que va caure WhatsApp, en un dia, per el que he llegit, es van augmentar 3 milions d'usuaris. Per tant,
que ja aquest... no van deixar la xarxa, clar.
Correcte. Sí que és veritat que jo crec, i això ho dic des de la meva perspectiva i no tinc cap tipus de fonament empíric que ho assenyali, però crec que la gent que participem de Telegram ho fem amb altibaixos. És a dir, jo continuo fent servir el WhatsApp per les meves converses quotidianes amb els meus amics i els meus familiars, però sí que és veritat que hi ha certes coses que les faig servir per Telegram, no? I per tant, quan hi ha més activitat, doncs fem servir més el Telegram, i quan no, no. O potser també per determinades... determinats contactes, no? Els contactes que tinc de grups d'activistes, diguéssim, doncs potser encara els continuo mantenint per al Telegram, però sí que hi ha una certa diferenciació, no?
Després farem com es gestiona i per què l'activisme fa servir Telegram en lloc d'altres xarxes o altres missatgeries, però abans anem amb el tema de la gent, no? Aquests dies ens estan preguntant, no?, gent de l'equip, nosaltres ens preguntant, i ara per què m'he de baixar una altra aplicació Telegram? Tu, com a experta, què els dius a les persones que et pregunten? És que em fa com mandra estar enganxada a una altra xarxa social.
Bé, és normal que tinguin mandra. Al final ens saturem una mica. Jo ahir vaig haver de desconnectar un rato el mòbil perquè entre els WhatsApps, els Telegrams, els tuits, portava una mica de saturació, ja una mica em vaig com agobiar una mica, no? Però, i és normal que la gent ens tiri enrere a tenir una altra xarxa social. Però sí que és veritat que hem d'entendre que per als temes de mobilitzacions socials, per les persones que organitzen, és molt més fàcil fer-ho des de Telegram que des de WhatsApp. És molt més accessible I sí que jo inclús veig una mica una certa avantatge, no? Nosaltres tenim al WhatsApp les nostres converses amb els nostres amics i tenim al Telegram les ordres socials, diguéssim, que volem seguir, no? Per tant, ho podem mirar d'aquesta manera, també.
En lloc de fer carpetes, fer xarxes socials, cada xarxa per un motiu concret, no? Exacte. Clar, tu ens deies que el tema de gestió... Bé, com sabeu, el WhatsApp, per exemple, es pot tenir a l'ordinador, també, si volem, el WhatsApp, i fer-lo servir a través de l'ordinador. En el cas de Telegram, aquest gestor va molt millor, no?
Sí, el Telegram, això ha sigut una de les coses que l'ha diferenciat des del principi. Sempre ha sigut una aplicació multiplataforma, no? Diguéssim. Nosaltres podem accedir, igual que fem amb el WhatsApp, a una web on podem tenir la nostra compte de Telegram, però és que podem tenir l'aplicació de Telegram, un programa, diguéssim, de Telegram, especialment en l'ordinador.
Ah,
i això també ens permet diferenciar això. Les persones que treballen molt amb l'ordinador ens va bé, perquè no tenim una pestanya més del navegador oberta, que a més ens sona i no ens sona. És una coseta que tens com l'Spotify, que el tens amb una aplicació
a part, sí.
Doncs vindria a ser el mateix.
I aleshores, perquè ens fem una idea, o sigui, per exemple, si ara tu haguessis de gestionar diversos canals de Telegram, ho pots fer de forma simultània? Com ho faríem?
Sí, és a dir, com a usuaris individuals, Telegram, des de fa un cert temps, també ens permet tenir més d'un compte dins l'aplicació, cosa que això el WhatsApp no podríem.
Cada telèfon és un usuari.
Exacte. En aquest sentit, això ja és un avantatge. L'altre és que, tot i que a WhatsApp també existeixen el que són els canals de difusió, no són ben bé el mateix. Telegram...
I no es coneix gaire, no?, que hi ha canals de difusió a WhatsApp.
Bueno, perquè funcionen molt com a llistes de difusió, més que com a canals, i no acaben de cap... Encara no s'han acabat de consolidar. I, en canvi, Telegram fa molt de temps que té aquests canals, i, per tant, jo crec que també és una qüestió de temps, a vegades.
Aturem-nos aquí, en aquesta explicació, perquè ho entengui una mica tothom. És a dir, a Telegram pot haver-hi xats, és a dir, grups...
Tu pots tenir converses individuals, jo parlo amb tu, com fem amb el WhatsApp. Podem tenir grups, que també seria el mateix que el WhatsApp, però en el cas de Telegram els grups tenen moltes més funcionalitats, és a dir, podem posar, per exemple, un cartellet que cada vegada que t'uneixis al grup posi una cosa, o un avís per tot el grup en la part superior que digui una altra cosa. Podem incorporar bots a dins del grup que sempre que hi hagi una determinada resposta es digui una determinada pregunta.
Clar, hi ha moltes automatitzacions fetes en Telegram que et poden anar bé, fins i tot pot posar música, enviar música al teu grup o coses així, no?
És a dir, podem fer grups però molt més complets, diguéssim.
I després hi ha els canals.
Llavors hi ha els bots, que també, els bots a banda, que són uns robots que ens contesten automàticament. Llavors, els canals...
Mira, aprofito per recomanar la compte de Generalitat de Catalunya, que és un bot que et saluda, que està molt bé, vull dir que...
Sí,
I també pel que fa a canals unidireccionals, que seria el que tenim nosaltres, PopUpCat Ràdio, si ens busqueu, és un canal en què cada dia donem un contingut allà, però que no podeu respondre, és a dir, mireu el contingut com fos un canal informatiu.
Exacte.
El canal... Catalunya Ràdio també té un
el canal,
canal
vindria a ser això, és a dir, és... jo estic... Seria com els antics... com si tu estàs subscrit a un pop... En un com es diu això? Un podcast.
Clar.
Una mica, no? És a dir, jo tinc...
O una newsletter.
Exacte.
De correu.
És a dir, a dins del Telegram jo tinc una conversa unidireccional, és a dir, jo només la puc llegir, no la puc contestar, que m'envia el que vol aquest usuari. És a dir, si a mi m'interessa molt les teves opinions i cada dia escrius dues o tres opinions, jo les puc llegir, però no puc interactuar amb tu.
Clar, això la gràcia també és que ha fet que hi hagi molts canals que són molt especialitzats en coses com molt friquis, no?
Exacte.
O sigui, que ets molt fan del col·leccionisme de no sé què. Segur que hi ha un canal a Telegram d'allò, no?
Hi ha mil canals. Hi ha mil canals de moltes... I hi ha mitjans de comunicació, per exemple, que tenen canals i canvien les notícies més importants del dia. Abans la rebíem amb una newsletter. A mi em fa molta més mandra obrir una newsletter, perquè ara tinc tantes.
A través del correu electrònic.
Exacte, i veig cada dia els titulars i em va perfecte.
I una altra cosa diferent també del canal de Telegram respecte al WhatsApp és que quan t'hi uneixes pots veure lo antic.
Sí, exacte.
El WhatsApp el veus en blanc, no?
Exacte, a més, la diferència entre la newsletter és que tu cada dia rebries un correu i cada vegada, doncs, si t'interessa, vols recuperar la notícia que vas rebre fa dos dies, has d'anar a buscar aquell correu que no recordes quin subjecte portava... i tot plegat. En canvi, en un canal ho tenim tot ordenadet. El que m'has dit avui, el que m'has dit fa 2 hores o el que m'has dit fa 3 dies, ho tinc com si fos una conversa de WhatsApp, però amb la diferència que jo no contesto.
Clar, una de les coses és que, jo deia, l'activisme fa servir molt el Telegram, perquè sembla també un canal com més oficial, no? WhatsApp és una mica més destirotat, però en canvi... però per què és? Perquè la comunicació es fa també més neta, es fan sempre un... no es dona tanta informació, sinó la imprescindible.
Jo crec que és per dues coses. Una, perquè nosaltres associem el WhatsApp, el que us deia abans, a les nostres converses amb els nostres amics, i això sí, ja ens dona una predisposició a la informalitat que no ens dona un altre canal. Però, a més, el Telegram sí que és veritat que sempre ha tingut una aparença, ja començant per aquí, molt més sòbria, que això ja el fa més net, i a més, tot ha estat permès que sigui molt més ordenat. Quan a WhatsApp encara no es podien fer rèpliques, és a dir, tu ara em dius hola Lola, i jo et puc contestar directament aquest missatge perquè vegis que el que t'estic dient és la resposta a aquest hola Lola, no? Uh-huh. Això a Telegram es podia fer des de fa anys. Bueno, jo, de fet, crec que quan jo em vaig baixar l'aplicació ja es podia fer. Això també... Clar, això beneficia l'ordenació de les coses.
Clar.
També ens permet reenviar missatges, és a dir, no copio el missatge. Jo, tu em dius, hola, Lola, no, tu m'expliques que avui has anat al mercat. Mm. I jo, que estic parlant amb en Joan, li vull explicar que la Mariola ha anat al mercat. En el cas de WhatsApp, l'habitual que faries tu és copiar aquest missatge i enganxar-lo a l'altra conversa. Sí. En canvi, a Telegram hi ha opcions perquè jo pugui agafar aquell missatge i reenviar-lo a en Joan, i a més en Joan ja veu que és un missatge teu d'aquesta hora.
En saps molt, de Telegram. Això és clar, no estem agafant totes les potencialitats. Escolta, abans de continuar, clar, perquè s'ha parlat molt que si WhatsApp és americà, Telegram és rus, que si és Rússia... Bé, hem preparat aquí una fitxa amb l'explicació de com neix, quan neix, qui el va crear.
Quan i qui va crear Telegram? Telegram funciona per iOS des de l'agost de 2013. 3 mesos després, a l'octubre, va néixer la versió per a Android. Els creadors són els germans russos Pavel i Nikolai Durov. Pavel hi va posar el finançament econòmic, mentre que Nikolai va fer el desenvolupament tecnològic.
On tenen la seu?
Van començar a Rússia, a Sant Petersburg, però van haver de marxar arran de la regulació política de les tecnologies de la informació. De fet, ara està prohibida en aquest país. I després de passar per Berlín, Londres i Singapur, s'han instal·lat a Dubai.
Per què és una aplicació gratuïta?
Segons expliquen des de Telegram, l'aportació econòmica que va fer Pavel Durov és prou important com per poder funcionar sense problemes. Si se'ls acaben els diners, asseguren que oferiran opcions no essencials de pagament, però que mai pretendran guanyar diners amb l'aplicació.
Es pot utilitzar Telegram des de tots els dispositius?
Sí, es pot utilitzar des de telèfons intel·ligents, tauletes o ordinadors, i tot al mateix temps. Hi ha aplicacions per iOS, Android i Windows Phone, i també es pot utilitzar la versió web de Telegram o instal·lar les seves aplicacions per Windows, OSC i Linux.
Abans us explicàvem que hi ha diferència entre grup i canal. Potser un dels èxits de Telegram és que els canals unidireccionals no tenen límit de membres, Lola.
Clar, això és meravellós.
Clar, o sigui, s'hi pots unir tot el món.
És meravellós que no tinguin límit de membres, però que a la vegada que no tenen límit de membres no es pugui contestar, perquè imagineu-vos un grup on de 10.000 persones on cadascú pot dir la seva opinió d'una notícia, seria impossible.
Home, per exemple, el grup del Tsunami Democràtic, que ara ja acumula 277.000 subscriptors, no? Que són, fan les comunicacions, però en canvi la gent no pot respondre, seria realment un guirigall. Mirem, hem buscat el rànquing dels grups a Catalunya que tenen més subscriptors. Per exemple, el Tsunami té 277.000, Òmnium prop de 50.000, l'ANC 45.000 i Anonymous Catalunya 68.000, per dir-ne alguns exemples. Però ja us hem dit que a Catalunya Ràdio també hi ha l'Ofici d'Educar, per exemple, o nosaltres, Pop-Up Ràdio. Bé, abans de parlar amb el Josep Domingo pel tema de seguretat, hi ha altres coses interessants, com aquests missatges, diríem, d'Inspector Gadget, missatges que s'autodestrueixen a Telegram.
Sí, hi ha diverses opcions per tots els usuaris que són interessants a nivell de seguretat. Un és aquests missatges que s'autodestrueixen, és a dir, jo els hi poso una durada de 3 minuts des del moment en què tu l'obres, i per tant tu el pots mirar, però no queda constància després d'aquest missatge. Hi ha altres opcions, com el que us deia, que podem limitar que els nostres missatges siguin reenviats, o com a mínim el nostre nom. Podem dir que els usuaris que tenen el nostre... que no són els nostres propis contactes no vegin la nostra informació ni la nostra foto.
I també hi ha xats secrets, no?
També hi ha xats secrets.
Què és això dels xats secrets?
Bé, són... Això hauríem de veure amb els experts amb seguretat fins a quin punt realment són secrets o no, però són cobertures més encriptades, suposo, jo no sé les paraules tècniques, no? però que ens permeten un nivell més de seguretat. I amb què representa que podem organitzar-los, diguéssim, millor, no?
Clar. L'altra vegada que parlàvem i que també hi hem convidat per parlar de Telegram, destacaves una cosa que és molt interessant, que és que WhatsApp és molt invasiu en el tema que hi ha gent que està en un grup i sap el teu telèfon directament sense que tu li vulguis donar el telèfon. En canvi, a Telegram no. Això es pot canviar. Explica-ho.
Exacte. És a dir, nosaltres quan som en un grup de l'aniversari, el típic, els 40 anys de l'Isidre, i ens posen en un grup amb 60 persones que celebraran el grup els 40 anys de l'Isidre, i, clar, d'aquestes 60 persones veuen el nostre telèfon i potser no sabem ni qui són. En canvi, Telegram permet posar-nos en grups i que aquestes persones vegin el nostre nom d'usuari. Jo també, per exemple, em dic Lola M. Sala a Telegram.
Arroba tal.
Exacte, però que no vegin quin és el nostre telèfon. A més, ara també incorpora més prestacions. Podem decidir si veuen la nostra imatge de perfil o no i algunes coses més. Però, és a dir, ens preserva molt que nosaltres puguem decidir què se'ns veu i què no se'ns veu. Al final podríem arribar en un reducte en què és un compte, un nom d'usuari, diguéssim, com podríem tenir a Twitter. Si tinguéssim el Twitter amb l'usuari i un ou,
això no sé si WhatsApp ho acabarà canviant.
Bé, jo crec que cada vegada som més conscients de la privacitat. No en som prou encara, perquè fa poc, amb el tema de les face apps aquestes, sortia tot l'escàndol de les dades que se'ns emporten només per modificar una foto, no, diguéssim. Sí. Però crec que sí que estem en un moment de consciència i de pedagogia que a poc anem tots sent més conscients de la nostra privacitat. Per tant, totes les aplicacions d'ús quotidià crec que, si són intel·ligents, haurien de tirar per aquesta línia.
Va, tenim preguntes de seguretat acumulades i, per tant, hem de buscar algú que en sàpiga. El director del CiberCat, el Josep Domingo. Josep, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia. Bé.
Bé, doncs això, tenim aquests dubtes, no? Clar, ja fa temps que ens preguntem si es fa servir Telegram perquè és més segur que WhatsApp. Digue'ns una mica com funcionen a nivell de seguretat els diversos sistemes de missatgeria instantània. Ara gent diu que millor Signal, que no WhatsApp. Tu què en penses com a expert en seguretat, Josep?
De fet, el WhatsApp fa servir Signal a sota, la qual cosa la seguretat és la mateixa i és xifratge extrem a extrem. En el cas de Telegram també es diu que és el mateix nivell de seguretat extrem a extrem, però no se sap exactament què és el que fan servir, o sigui, el codi no és clar que sigui obert. No sé, hi ha una diferència, diguem-ne, no en el que diuen que fan, sinó en el grau d'obertura. El cas de Signal, que seria el protocol bàsic, doncs és codi obert, o sigui, es pot examinar, si algú no s'ho creu. WhatsApp diuen que fan servir Signal, llavors, bé, si el fan servir, doncs bé. I el cas de Telegram no queda clar ben bé què fan servir ara. Garanteixen tots ells extrem a extrem, xifratge extrem a extrem. O sigui,
clar, això vol dir que, clar, extrem a extrem vol dir que no pot haver ningú pel mig que vegi els missatges, no?
Bé, això també es pot matisar, perquè aquests tres serveis es basen en plataformes. Aleshores, si algú tingués el control de la plataforma, per exemple, l'empresa que la té, o algun govern obligués l'empresa de la plataforma a col·laborar-hi totalment, doncs podria arribar a veure què s'està enviant. Seria el que s'anomena atac de la persona al mig, la persona man in the middle, que diuen en anglès, en què la plataforma podria arribar a disfressar-se de destinatari legítim i fer creure a cada una de les persones que parlen doncs que és l'altre, no?
Però hi ha una cosa, si ara una autoritat li demana a Telegram que li doni les dades d'un usuari, això seria possible?
Normalment sí, passa que com que Telegram té aquesta història de canviar de país i d'uns propietaris que han fet declaracions de principis, doncs és difícil que passi, perquè en aquest moment, com dèieu, ha anat migrant i ara és a Dubai, dèieu, llavors no és una empresa fàcil d'agafar per un estat. Per contra, en el cas de WhatsApp, doncs clar, com que queda sota la jurisdicció dels Estats Units, doncs sí, clar, podria passar. És aquesta la diferència, són diferències potser més polítiques. El millor, de fet, pel punt de vista de seguretat, és fer servir tecnologia que s'anomena peer-to-peer, o sigui, que sigui sense plataforma, sense cap node central, a través del qual hagis de passar per força. Això seria el més segur de tot. Perquè les plataformes sempre són d'una empresa i l'empresa sempre pot estar subjecta a pressions d'algun govern.
Clar, això, tu creus que serà que al final farem això? Serà més tendència de fer coses més petites que no tinguin a veure amb uns tercers? I, no sé.
Sí, això s'ha fet servir ja en el cas de Hong Kong.
Les VPNs, no?
Sí, sí, fa servir no només tecnologia peer-to-peer que no té cap plataforma, sinó ni tan sols fer servir el 5G, ni el 4G ni el 3G, sinó fer servir el Bluetooth, el Wi-Fi de dels propis dispositius. El teu mòbil, doncs, té capacitat per captar wifi, Bluetooth, i si et trobes en un entorn en què hi hagi altres mòbils, doncs et pots comunicar amb aquesta altra gent a una distància, diguem-ne, no gaire gran, passant de mòbil a mòbil. Això és el que s'anomenen xarxes ad hoc, que seria el més segur de tot, perquè no necessites que cap operador et doni servei, no necessites que cap plataforma et doni servei. Cal tenir clar que sempre que tu fas servir una plataforma o un operador de telèfon, allò és un punt de fallada, o un punt per on et poden deixar sense comunicació. Això s'ha de tenir present. Que no sol passar, però podria passar.
Clar, i ara amb la Lola parlàvem d'això, d'aquests xats secrets que hi ha a Telegram. No sé si saps algun detall d'aquests xats secrets.
Bueno, els xats secrets són xats que fan servir xifratge extrem i que no surten, que no es veuen en el núvol de xats. Sí.
Però seria el mateix com un grup de WhatsApp, en aquest cas, també.
Sí, però només és entre un destinatari, un emissor i un destinatari.
Clar,
i l'altra gent no el veu.
D'acord.
Sí, sí.
Val. Doncs bé, però la conclusió és que tampoc pel tema de seguretat no tries una o altra, no? Que totes estan bastant al mateix nivell,
no? El que és clar és que Telegram dona més flexibilitat per fer grups i per donar permisos, per exemple. Això és una cosa que està bé. Ara, pel que fa a seguretat, jo crec que són bastant semblants.
O sigui, segures o insegures igual.
Segur de tot seria fer servir Signal, que és el que té el codi obert directament i que el pots mirar. L'altra qüestió és que la gent tampoc no se'l mira, el codi. però
això general, només vosaltres, que en sabeu molt, no? I llavors analitzeu.
Sí,
o que
sí, sí. Per tant, en general, fer servir una cosa, fer servir Signal pelat, diguem-ne, sense WhatsApp, seria segurament el millor dels tres en termes de seguretat, perquè almenys pots mirar exactament quin és el codi que s'està executant.
Clar, el tema del codi obert és com molt més democràtic, no? Que no és una cosa que tinguin tancada una empresa, que no vulguin saber ni com funcionen, sinó que, clar, el codi obert és que tots els enginyers podeu veure sí. Com està fet allò, no?
Sí, que d'altra manera t'has de creure que ho fan servir i no ho saps exactament què està passant. Això és...
D'acord. Doncs escolta, Josep Domingo del Cibercat, gràcies.
Doncs res, encantat.
Una abraçada. I també Lola Martínez Sala, gràcies. No sé si vols dir alguna última cosa de Telegram.
Bé,
perquè
sí.
Respecte a l'última conversa, que tu ets com molt fan de Telegram, sí. Has variat una mica la teva percepció de Telegram o estàs una mica... i continues pensant que és una bona eina?
Continuo pensant que és una molt bona eina i per molt... Ara, quan dèiem això, no, potser és millor Signal, clar, però és que Signal està a anys llum de poder organitzar masses socials.
Seria més des del punt de vista d'usuari que no pas...
Clar, i suposo que amb aquestes coses intentem buscar l'equilibri entre la seguretat i la capacitat d'impregnar i de fer córrer coses, no? I Signal no tindria aquesta capacitat de poder organitzar tanta gent d'una manera tan fàcil.
Tu, Lola, crec que dilluns estaves a l'aeroport amb la munió de gent. Hi havia problemes de comunicació als mòbils amb tanta gent alhora?
Bé, jo...
Gravant, fent fotos, imatges...
Sí que n'hi havia, però jo us haig de dir que jo estava dins, no estava fora, per tant no hi érem... Teníem molta calor, això sí, però no n'érem tants, diguéssim, i no... Però sí que sé que tenia col·legues fora i vam estar parlant i en algun moment va haver-hi algun problema.
Clar, devia de saturació de comunicacions amb tanta gent en poc lloc, no? Bé, doncs gràcies, Lola, una vegada més.